Vinga, 2:15. Saludem en Joaquim Millán. Joaquim, bon dia.
Molt bon dia.
En una nova edició d'aquesta Hora d'Europa, aquest espai periòdic de Ràdio Maricel per parlar de l'actualitat europea amb la col·laboració d'Eurolocal. Avui, doncs, que tindrem els nostres dos comentaristes de gairebé, podríem dir, de capçalera, per una banda el politòleg Albert Balada i per una altra banda el Xavier Ferrer, que, doncs això, entre altres coses, va ser president del Consell Català del Moviment Europeu.
Que també està politòleg.
I que també està politòleg, no? I economista, oi?
Exacte.
Anava a dir economista, és que tenim més fitxat en Xavier Ferrer com a economista. Anava a dir en un món distòpic, oi? Ara se'ns ha mort el papa francès i això també ha servit perquè passin coses, però bé...
Passen coses cada dia.
Estan passant coses cada dia, oi? 100 dies de Trump portem, Joaquim, 100 dies de Trump.
Déu-n'hi-do.
Sembla una eternitat, eh?
Sí, perquè en 100 dies ha canviat tot, no? Ha canviat la mirada que tenim global, la mirada que tenim d'un món que s'ha convertit en un món cada vegada més incert, i per tant també una Unió Europea on s'ha de recol·locar perquè ha quedat una mica descol·locada, i jo crec que aquí avui tant l'Albert Balada com el Xavier Ferrer ens donaran pistes d'en quin moment ens trobem a una setmana vista del Dia d'Europa, que és el 9 de maig.
Correcte, un Dia d'Europa i una setmana, i avui que tenim a Font de la Llena a València, em sembla.
Correcte.
Que hi ha la reunió del Partit Popular Europeu, on el secretari general serà Manfred Weber.
Això diuen,
que és,
sembla que sí.
Diguem, anava a dir el cardenal Richelieu de la...
Més menys. Ja vas bé.
Dels conservadors europeus. Escolteu, va, vinga, anem a entrar en matèria. Albert Balada, bon dia.
Molt bon dia.
Xavier Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Escolteu, avui ho farem així mano a mano entre tots, si us sembla bé. I d'entrada us voldria demanar així, en genèric, hem parlat d'aquest com mig món distòpic en el que ens trobem, que cada dia doncs, tenim sorpreses. La setmana passada, doncs això, aquesta setmana amb l'enterrament la setmana passada va ser del papa Francesc, i tots els moviments diplomàtics que va provocar. Anava a dir, us ho pregunto a un i a l'altre d'entrada. En quin món estem ara mateix? Albert, va, comença.
Home, jo crec que recuperem aquell món del risc que els sociòlegs, diguem, de la darrera generació, estic parlant de les generacions dels anys 80-90, ens estaven descrivint, no? El món té una relació multilateral que havia tingut una tendència cap a una relació global, és a dir, el multilateralisme havia quedat una mica amagat, i ara tornem a la relació de risc. Bé, tornem a una relació normal, el que passa que clar, ens havíem acostumat a una determinada manera de veure les coses i de fer les coses, no? Jo crec que estem en aquest món, sí, és cert, apuntàveu ara així mig en broma, mig rient, el que havia passat amb l'adveniment de Trump a la presidència dels Estats Units, segurament és el ressort, no? Però si no hagués estat Trump, hagués estat per alguna altra cosa, eh? Vull dir, no, era, diguem, una crònica d'una mort anunciada des del meu punt de vista, evidentment, aquella manera de veure el món. Ha canviat, sí. Tornem al món que teníem abans del globalisme, perquè ens entenguem.
D'acord. Xavier?
Bé, doncs sí, és veritat que estem en un món incert que potser fa uns anys, tot i que ens podia no agradar aquell equilibri de la Guerra Freda, de l'equilibri de la seguretat, per dir-ho així, de que ningú es movia perquè si es movia un l'altre podia atacar, doncs va generar una certa, almenys en l'àmbit nostre del que és ara la Unió Europea, una certa estabilitat i creixement, i ens oblidàvem a Europa de conceptes com la defensa, perquè ja ho feia Estats Units, que també li interessava pel control de la URSS del moment, no? Tot això canvia, també canvia perquè hi ha uns estats emergents que deixen de ser emergents, com la Xina primer i la Índia després, i que ara estan tots més o menys agrupats, tot i que bastant desunits amb aquest concepte dels BRICS, no? I després també un efecte importantíssim, en parlàvem d'aquesta època, doncs, que no hi havia internet i altres xarxes socials, i per tant l'efecte de les noves tecnologies, això en l'àmbit també de la defensa, de la seguretat i del món empresarial i també de la ciutadania, tot plegat genera un canvi, una situació que la crisi del 2007, podríem dir moltes més coses, no? Uh-huh. La pandèmia, i ens situa en un món més d'incertesa. Poso un exemple, faig un parèntesi. Per exemple, aquesta pagada que encara s'ha d'explicar, i veurem si s'acaba explicant, de la península ibèrica elèctrica, segurament fa uns anys s'hagués pogut produir, per exemple, però ningú s'hagués plantejat que podia ser un ciberatac, o un atac, diguem-li, filo, per dir-ho així, terrorista, no? Uh-huh. I ara, potser no és així, però ens ho plantegem. Per tant, vol dir que estem en un àmbit d'incertesa i l'arribada de Trump jo crec que també ho ha
accelerat.
Accelerat, que és veritat el que diu l'Albert, que havia de passar, però bueno, les coses poden passar, però que en 100 dies passi un president dels Estats Units 211 ordres executives que alteren l'equilibri, es pot estar d'acord o no, però alteren l'equilibri sortit de la Segona Guerra Mundial en relació amb Europa, i també des del món de tots els esquemes de les relacions comercials, amb la guerra aquesta d'arancels amb Xina i moltes altres més coses. Per tant, sí, estem en un món que no veiem quin és, i aquí jo hi veig una problemàtica important, perquè l'estat més important del món, que segueix sent Estats Units, doncs ha decidit, veurem per quant temps, fer una espècie d'autarquia. I això genera que aquest concepte de globalització que teníem deixa de ser-ho, almenys per un temps, i ens tornem tots una mica replegant en l'aspecte, ja no vull dir tan estatal, però sí supraestatal, que ve afegit per el tema també de la Unió Europea, ho hem vist, per la pandèmia i l'agressió de Rússia a Ucraïna, que fa que aspectes essencials per la vida de les persones i les empreses, com és la gestió de l'energia, la pròpia defensa o les necessitats bàsiques per la ciutadania, com fer mascaretes, que ho feien a fora, i amb diners ens pensaven que ho podien comprar tot, resulta que ara ens plantegem reindustrialitzar la zona, diguem, de la Unió Europea perquè això no torni a passar.
Durarà molt aquest nou món que se'ns està plantejant? Albert?
Home, a veure, jo reprenc una mica el fil de l'estimat col·lega Xavier, perquè és cert que el que sí que ens hem de plantejar, com que estem a l'hora d'Europa, parlem d'Europa, no?
Correcte.
El que ens porta és a replantejar-nos la Unió Europea i Europa en general, no? O sigui, segurament vivíem còmodes en la manera com estàvem funcionant, no? La producció la teníem externalitzada, les nostres dependències energètiques les teníem doncs també externalitzades, per tant compraven tot. Bé, jo sempre he cregut que era un error això, però no, era com s'estava funcionant, no? Doncs trobem-hi coses positives, és a dir, ho ha apuntat el Xavier, no? La pandèmia, amb tot el que ha passat, no la vull analitzar, però evidentment no teníem mascaretes, les havíem de comprar fora, perquè una cosa tan senzilla i tan elemental com les mascaretes, doncs resulta que les hem d'anar a comprar a la Xina, no? A més, els preus exorbitants, ja no entro en el tema del que pugui haver passat, de sobrecostos i comissions i tal, no? Només el fet de tenir-les que importar, no? Doncs amb una cosa tan senzilla com aquesta demostra la debilitat d'Europa. O sigui, Europa que es creia molt forta, que es creia una potència mundial, que es creia doncs, un actor rellevant, ha demostrat que potser no és tan rellevant, no? Ha apuntat el Xavier una altra cosa que també és molt interessant, la qüestió de les tecnologies, no? Bueno, no, el que vaig a dir jo no ho ha apuntat ell, però agafo també el seu fil, no? Europa, la Unió Europea, havia apostat per una intel·ligència artificial dèbil, és un concepte sociològic, és a dir, o pot ser forta o pot ser dèbil. La Xina, primer, i els Estats Units, després, van apostar per una intel·ligència artificial forta. Clar, si nosaltres apostem per la dèbil, continuem, si som dèbils i apostem per una intel·ligència artificial dèbil, continuem sent molt dèbils. apuntava el Javier el tema de l'atac cibernètic, que segurament no és, perquè hi estan parlant els enginyers, que no hi ha hagut atac cibernètic, però podria haver-se produït, no? Tenim intel·ligència artificial dèbil, per tant, podem estar sotmesos a aquest tipus de... que no deixen de ser agressions bèl·liques. És a dir, quan pensem en guerra no només cal pensar doncs, amb els tancs i amb la guerra russo-ucraïnesa, aquestes coses. Hi ha altres tipus de guerres. No?
La guerra híbrida, que en diuen, no?
Sí, exacte, la guerra híbrida, la guerra comercial, la guerra tecnològica. Això ens ha posat de relleu una cosa per mi importantíssima, la debilitat europea. Uh-huh. O sigui, una debilitat institucional, però també una debilitat d'estructures, que és una qüestió que podria ser conjuntural, és a dir, es pot revertir, però clar, això ho hem estat configurant amb els últims 60 anys. Per tant, no tenim molt temps per fer-ho, això ho hem de fer molt ràpid, ho podrem fer, es podrà refer. Aquí és on jo tinc els seriosos dubtes de com quedarem de tot això plegat. Eh?
És a dir, Europa ens ha sortit d'aquesta zona de confort en què vivíem i ens hem topat amb la dura realitat. Joaquim, deies alguna
cosa? Jo afegiria, justament m'has agafat això de la zona de confort, com anava a dir, però jo diria, la meva pregunta seria, veieu Europa suficientment cohesionada, perquè aquest és un altre element que no tenim en compte, cohesionada internament, suficientment cohesionada per poder afrontar aquests reptes que vosaltres mateixos esteu plantejant, no? De sortir d'aquesta zona de confort amb força, aquesta debilitat demostrada que si volem jugar la Champions League amb terminologia futbolística, bueno, doncs ens hem de posar les piles. El que deies tu, Albert, de la intel·ligència artificial dèbil, o el que he dit abans el Xavier també de l'àmbit comercial, ens ho hem de plantejar i poder, estem en un món que va molt ràpid i nosaltres per concepte prenem les decisions amb consens i en debat i això avui en dia és molt lent. Hem de realment apostar per la Unió Europea i que comencin a prendre decisions des d'una altra perspectiva perquè evidentment si no quedem fora de joc?
Xavier.
Sí, és evident. Jo, en el món que estem, la Unió Europea, la meva manera de veure-ho, si no existís l'haurien de crear o un concepte similar. Per què? Perquè els estats tradicionals que no fa massa anys europeus eren hegemònics, cada un en el seu segle, per dir-ho així, però, i fins i tot fa pocs anys a Alemanya, si veies el PIB sortia el segon o tercer del món, d'aquí 8-10 anys no hi haurà cap estat europeu que estigui dintre dels 10 primers. Ara, la Unió Europea junta, sí, perquè encara representa el 20% del comerç mundial, però hem de tenir en compte que representa només entre el 5 i el 6% de la població i que, i aquí ve els peus de fang, no?, que té des del punt de vista de seguretat i de defensa, és un nan polític, i això, doncs, això que apunta el Quim té és un altre problema, és que no hi ha cohesió interna, o no hi ha la cohesió interna que ens agradaria que hi hagués quan parlem de la Unió Europea. Per què? Primer, des del punt de vista estructural, perquè no és un estat, encara no és un estat. Dic encara perquè a mi m'agradaria que anés caminant cap a una idea d'estat, si és que entenem que el món ha d'estar relacionat en el futur, després en parlaré, per aquest concepte que tenim d'estats, encara que siguin estats més o menys, diguem, units, i amb àrees comercials grans. Li falta aquest salt qualitatiu amb economia i, sobretot, amb capacitat de defensa i de seguretat, que vol dir ser un actor polític en la geopolítica mundial que es faci respectar. I aquest és el problema que, a la meva manera de veure, no té la Unió Europea. I si no donem aquest pas, i retorno a parlar amb la referència en el Quim, que les coses en el món passen molt de pressa i no ens esperen. Si no ho fem ràpid, podem quedar amb una, diguem, tranquil·la decadència, perquè encara som un estat del benestar i aquest l'hem de preservar, i això pot durar, tot i que les coses passen molt de pressa, una decadència tranquil·la, però que deixarem de ser, diguem, influents en el món. Hem de pensar també, i aquí obro un altre camí, que el concepte que tenim de nosaltres, la nostra societat, del món, del poder dels estats, perquè hem de dir que les relacions internacionals, la ONU ha deixat de tenir el poder que, de fet, mai l'ha tingut, però efectiu, però sí que se'l respecta. acceptava ara ni això, ho veig, no sé com ho veieu vosaltres, però un element que és, per mi és nou, que és que els estats han deixat de tenir, fins i tot en part dels Estats Units, la capacitat de poder i de decisió en l'àmbit de seguretat i defensa. I estan entrant uns nous actors que són privats, que no els ha votat ningú, perquè són empreses que han sabut créixer, que tenen capacitat en seguretat i en defensa molt més gran que alguns dels estats del món i que proveeixen en els diferents estats de la, dels productes aquests, no? I estic pensant en Musk, amb el tema de la, dels satèl·lits, empreses que tenen drons, tots aquests capdavanters amb les noves tecnologies també produeixen seguretat. I els estats estan supeditats en aquest món del món privat, que també incidirà i que jo veig que en el futur també voldrà el seu paper.
D'acord.
Fa poc, això que dies del Musk, es va, finalment, aquells astronautes que estaven penjats, va ser ell el que els van rescatar a nivell privat. Vull dir, no va haver-hi cap solució d'un estat per poder resoldre aquest problema amb la celeritat i la rapidesa amb la qual el Musk va dir, bueno, pues ho faig jo, no? Uh-huh. Vull dir que, clar, això també ens fa pensar una mica, no? El que deies tu, Xavier, ara mateix.
Jo aquí, o sigui, el que introdueixo és que a vegades sempre parlem del present i no sortim del moment que estem, igual d'aquí 4 anys o 5 ens trobem i en dieu tot això que has dit és una solemne tonteria, de que podem, hem de començar a imaginar unes noves relacions internacionals, un nou equilibri internacional del món en el qual, a més dels estats, hi participin també diguem, empreses privades, no? El món privat.
És a dir,
canvia molt les relacions.
És a dir, amb nous actors.
Em sembla
que deia, que era Kissinger que deia que havia estudiat aquest món de l'equilibri entre les relacions internacionals a partir de tractats més del passat, però que el que ens comenta en Xavier és això, la presència d'aquests nous actors molt poderosos que entraran en aquest joc de les relacions entre els estats. Com ho veus, Albert?
Bueno, un comentari. Kissinger era sociòleg, també, per tant, alguna cosa sabia d'aquesta.
No, ho he dit per això. No he parlat del Kissinger polític.
No, per això dic que era una persona sobradament intel·ligent i formada, no? No estic parlant en termes d'ell, simplement parlo d'un col·lega, per dir-ho d'alguna manera, no?
Correcte.
Totalment d'acord amb el que diu el Xavier. Ell no ho ha dit, però jo crec que és transformar l'Europa que nosaltres coneixem amb una Europa més democràtica, ara no ho és, amb una Europa menys burocràtica, ara ho és, i efectivament hi ha actors que hi són i que tenen un paper rellevant, i això ens planteja una cosa des del punt de vista de la sociologia política, és l'Estat com el coneixíem, els estats com els coneixíem, continuaran funcionant, continuaran existint. El Joaquim d'alguna manera ho ha apuntat. Hi ha uns astronautes que portaven gairebé un any allà, que no els rescataven ni els seus països, que dius que també hi ha dius tu,
tela.
Tela, eh? Bueno, i que va un privat i vos tranquil i el rescato jo perquè tinc els instruments i ho puc fer, no? Clar, aquesta empresa també té la seva burocràcia. Les empreses també són burocràcia, però no són la burocràcia extrema que tenim instal·lada en els estats, no? Potser això és el que a lo millor anirà canviant. Tampoc no sóc futurista, no? No tinc una bola, no ho puc veure, però me dona la sensació que el Xavier té raó, amb el sentit de no ho ha dit, ho dic jo, Europa més democràcia, ara no ho és, Europa menys burocràcia, i això ens ajuda a poder fer aquest mix, diguem, empresa privada, estat. Recordeu que fa ben poc, a Espanya fins a l'any 86, diguem, totes les empreses eren públiques, a França també, no fins al 86, però potser fins al 70, 75, les empreses eren públiques, a Alemanya o a Itàlia. S'ha anat afluixant aquest concepte d'empresa pública per passar a ser empresa privada, que és en definitiva qui ho ha de fer. És a dir, ha de guanyar diners, ha de donar treball, ha de donar feina, amb una agreujant, que ja no poden ser aquestes empreses o no seran com nosaltres també havíem conegut les empreses doncs de fa 5, 10, 15 o 20 anys. I, a lo millor no són aquestes empreses que donaran moltíssima feina, perquè hi haurà la intel·ligència artificial que ens farà la feina. Per tant, fixeu-vos, canviem l'estructura de l'Estat, canviem la forma dels estats, canviem la forma de les empreses i ens n'anem a un nou món. Jo crec que, torno a usar l'expressió aquella de Trump, ha donat el tret de sortida, segurament sí, cap a un nou món. No justifico, el Trump, estic dient, ho ha fet ell, ho podia fer qualsevol altre, i el nou món ha començat ara, en aquest moment, a veure-ho.
D'acord. El que passa és que no sabem com acabarà això.
Bueno, a veure, jo que sóc positiu de mena i em coneixeu i ho sabeu, ha d'acabar bé, acabarà bé, segur. No pot acabar malament, sí, no pot.
Xavier.
El tema és aquest camí que comencem i que estem d'acord, que és una nova situació, quan ha passat històricament, ara passarà molt més ràpid, perquè les coses passen més ràpid, però per situar-nos com va haver la revolució industrial, quan començava a haver-hi, doncs els que vivien en aquell moment no percebien cap on anaven, no? Sabien que anaven cap a una nova situació, i ara també, i per tant és molt difícil de preveure, diguem, podem intuir, i per això en parlem, però és difícil de veure quin serà l'equilibri, però ja és molt que diguem que veiem que això canvia, no? I és normal que canvi, perquè jo això, insisteixo, veig un protagonisme important, o dit d'una altra manera, veig que els estats, tal com els tenim entesos, doncs iran perdent capacitat de decisió. I aquí també s'obre un espai, que l'Albert l'ha comentat, que és aquest concepte de, ja no tant a nivell europeu, sinó a nivell mundial, de democràcia, perquè de moment la democràcia, en el moment que estem, i si ho comparem amb fa uns anys, doncs ha deixat, fa uns anys el 70% de la ciutadania del món estava sota règims democràtics, amb totes les seves mancances, i ara és, per si no em falla en el càlcul, és sobre un 40%. Si en el futur es preveu aquesta línia, diguem, d'autoritarisme, que principalment en els joves sembla que s'hi apunten més, perquè també veuen aquesta incertesa, i això genera, doncs, si a més acceptem que el món privat entrarà a dirigir també en part el món, doncs hi haurà aquesta mancança de democràcia, perquè les empreses al final no les elegeix ningú, sinó són, diguem, persones que creen, i està bé que existeixin perquè creen treball. El que passa que al final tot aquest nou món també haurà de tenir aquesta capacitat, que a vegades és difícil d'implementar, que és de regular, i que tant es critica la Unió Europea perquè regulem massa. Després hi ha Estats Units, que regula poc, i hi ha Xina, per exemple, que regula sota els seus interessos de control de la ciutadania. És aquest món que jo crec que anem caminant.
Interessant, Xavier. Entenc que m'entendreu la pregunta. L'autoritarisme és un antídot contra la incertesa?
Clar, sí, l'autoritarisme i el populisme tenen camp abonat quan hi ha incertesa econòmica, econòmica i social, clar que sí, perquè quan algú se sent, diguem, incòmode en una societat, tendim a voler tocar certeses, no? I si algú, amb raó o sense, diu o fa saber que ell no sap com, però que et solucionarà la teva situació d'incertesa o de manca de treball o del que sigui, doncs és un camp abonat perquè part de la ciutadania s'hi apunti. Després ve la dura realitat que a vegades quan aquests populismes o autoritarismes governen, que és una mica el que està passant també ara als Estats Units, sentia avui que hi ha una part de la població que havia votat Trump, que ja, això diuen, que ja no hi està d'acord, però clar, ja està en el poder. I aquest és un dels problemes de la gestió política.
Anava a dir, hi ha favorrets que posen Trump 2028, però bé.
Sí. Joaquim. No, però per exemple, una de les coses que penso que en aquests moments també hem d'assumir és fins a quin punt estem disposats a sacrificar dos conceptes que van arrelats a l'ADN europeu, almenys, que són drets i valors. És a dir, amb tot aquest discurs que en aquests moments doncs, bueno, s'està accelerant d'aquest món, i també dins aquest món la Unió Europea, i la Unió Europea, Espanya, Catalunya, Sitges, etc. Fins a quin punt estem disposats també a sacrificar drets i valors?
Si em permeteu, jo crec, jo crec que no estem disposats, ningú està disposat. M'agrada que utilitzis la doble expressió, perquè només es parla normalment de drets, però no es parla dels valors i dels principis, no? Que són tan importants com són els drets en si mateixos, no? I de fet, jo penso que en aquest temps hem arribat a confondre bastant valors i principis amb drets. No estem parlant d'això. Els valors i principis són moldejables en el temps, encara que la base principal sigui la mateixa, no? Jo crec que els ciutadans, en aquest cas, amb els europeus, no estem disposats, ningú. Ni tan sols els joves. Aquí discrepo una mica del Xavier. Discrepo amablement i tampoc de manera visceral, eh? Discrepo en el sentit de que sí, és cert, que aquesta situació de risc, diguem-ne de risc, però tampoc no és el risc entès com una qüestió de perill, però aquesta situació de risc fa que els joves pensin, home, millor aquell que em proposa estabilitat, no? Però jo crec que l'estabilitat avui no passa per sortir del model democràtic, en cap cas, del model democràtic no se'n vol sortir, ningú. Crec que a Europa, a Catalunya, a Espanya, vulgui sortir-se'n del que nosaltres entenem per democràcia. El que passa que segurament les haurem de perfeccionar, aquestes, les regles democràtiques, el model democràtic, i a lo millor allò que ens valia doncs, als anys 70 o 80, quan en aquest cas doncs, ja es produeix la reforma democràtica a Espanya, doncs a lo millor allò ja no ens val i ens valdran unes altres coses. Ara sí que escala a Europa una reforma democràtica. És a dir, la Comissió Europea no dona explicacions, no ha de retre comptes. D'acord, hi ha una mica, hi va haver una mica de règol als tractats, en el sentit de, bueno, que vinguin al Parlament a parlar. Bueno, poca cosa més, perquè no hi ha gran cosa més. No necessiten donar comptes. Això ho hem de canviar. Està clar que nosaltres ho hem de canviar. I que els errors, o allò però que no estàs d'acord, jo ho he de poder castigar democràticament, no? Doncs tot això ho hem de canviar. Estic absolutament d'acord amb el Xavier que els actors que també han d'entrar en aquest joc han de ser les empreses. Però no les empreses per condicionar el que han de fer els estats, sinó perquè l'empresa és la que ha de ser la productora, no l'estat. L'estat no ha de produir. L'estat només ha de regular. Ha de regular bé. Entenem-nos, fer bones regulacions, no? No es tracta d'anar a canviar les regulacions cada 5 minuts, com s'està fent últimament, no? Ha de regular. L'estat és aquesta la funció que té. Clar, tenim en compte, a veure, aquí estic ara jo amb un politòleg, però a més estic amb dos juristes, i els juristes convindran amb mi que sempre el dret i la llei van després de la situació, o sigui, mai s'avancen allò que ha de passar. Bueno, doncs potser hem de fer canviar això. Això que és un tret característic del dret, doncs potser també ho haurem de canviar i fer previsions a futur. I aquí ho deixo.
Xavier.
Bé, no sé, jo estic d'acord, però dintre de tot això que estem parlant, i una mica per centrar-ho a Europa, i sí, tinguent en compte que la setmana que ve és el dia d'Europa, que el dia 9 i tal, jo diria que, i perquè estem visquent dintre del que és nosaltres, dintre de la Unió Europea, tot i això, tot el que hem parlat, i ho dic ara més pels oients, no? Que ens convé, a la meva manera de veure, ens convé una Unió Europea forta, que estigui per sobre dels estats. Els estats han d'acabar de cedir sobirania bàsicament en els àmbits de l'economia i de la seguretat i de la defensa, i que la ciutadania europea d'una banda i el món d'una altra percebi la Unió Europea com una cosa unida, diversa, però unida, i capaç d'influir en el món. Per vendre què? Internament, garantir la llibertat i la seguretat i el benestar de la ciutadania, aquest estat del benestar que és exclusiu de la Unió Europea, mantenir-lo, sé que costa, però mantenir-lo, i després per vendre o aportar en el món el concepte renovat, si vols, que en diu l'Albert, de democràcia i els valors de la Unió Europea, com la pau i la solució pacífica de conflictes i d'altres que hi ha.
Xavier, em sembla que teniu fins les 11, per tant, si us sembla, ens acomiadem. En qualsevol cas, ha estat interessant, perquè al final, en lloc de parlar de les, diguem, dels últims esdeveniments, el que hem vingut fent, o el que hem decidit fer és això, aquesta reflexió global sobre cap a on estem anant. Jo crec que heu fet aportacions que són que tenen gruix, perquè ens fan pensar, perquè no hem de pensar tant en el dia a dia, sinó una miqueta més en el que ens ha de venir. Xavier Ferrer, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta.
Moltes gràcies a vosaltres.
I continuem. Albert, estirem una miqueta més, si us sembla.
Encantat, sí.
Doncs, bàsicament, a partir de les reflexions que ens feia en Xavier, aquesta, diguem, aquesta necessitat que la ciutadania europea sigui conscient dels, diguem, del valor que té, que té Europa, i del que Europa pot donar en aquest món canviant. Sou mínimament, bé, heu dit que sou optimista. Aconseguirem reposicionar Europa en aquest món?
Costarà, però costarà, perquè anem a un altre ritme, no per una altra cosa, no, simplement perquè el nostre ritme és un ritme acomodat a lo que ha anat esdevenint, a la formació d'aquesta Unió Confederal que tenim, que per tant estem parlant des del que va vindre del 52, o sigui que són anys, són dècades, no? Uh-huh. Però transformar-ho això, jo crec que en una dècada es podria transformar. El problema és que tot va més ràpid que aquesta dècada que nosaltres necessitem. O sigui, segurament hauríem de forçar una miqueteta la màquina, i jo estic completament d'acord amb el que ha dit el Xavier, aprofito aquí per saludar-lo i estar encantat de retrobar-lo, perquè aquesta Unió Confederal s'ha demostrat que és inoperativa, és a dir, no funciona. Hi ha molts ítems que ens estan dient que no està funcionant, i el que hauríem d'anar, i a mi m'ho he sentit moltes vegades en aquest programa, és a la Unió Federal. La Unió Federal és posem per mirar als Estats Units, seria això, més o menys, no? I fins i tot seria el model de la Xina, l'únic que la Xina té un model polític que no ens està agradant, no? Però seria aquests models. La presa de decisions hauria de ser més enllà de les unanimitats, dels consensos, que ara no hi ha unanimitat, hi ha consensos, doncs hauria d'anar cap aquí, no? Poder prendre decisions i, el més important, poder, diguem, explicar-ho als ciutadans i que els ciutadans ho acabin valorant, que aquesta és la part de la democràcia, no? Que no ho valora, és el principi, deia, escolta, jo faig això, molt bé, d'acord, ens agrada o no ens agrada, no?
Albert, aquí hi ha un punt de, entenc, de, com de contradicció, és aquella dita de: si vols que alguna cosa no s'aprovi, porta-la a l'Assemblea.
o fes una comissió de treball.
Exacte. Això.
Sí. Això ho deia el conde de Romanones, una de les figures polítiques de l'altre país, no?
Per això,
si
per
vols
això.
Si vols que alguna cosa no funcioni, fes una comissió. Bueno, pues, claro, a nivell més gran, o sigui, diguem, no és que no funcionin les coses, però clar, primera, no reten comptes. Aquesta és la primera de totes.
D'acord.
No? Aquí reten comptes. Bueno, doncs els senyors que estan reunits avui a València, per exemple, no? Partits polítics, organitzacions, no, perdona, és el ciutadà. El ciutadà és el més important, els partits polítics no ho són. Per això m'agrada a mi el model anglosaxó, on nosaltres des d'Europa llegim que existeixen els partits, però no existeixen realment. Doncs el partit polític s'ha de constituir per fer les eleccions, perquè necessites una maquinària i una estructura, i després fora, perquè aquí s'ha de retre comptes, és el ciutadà. Llavors, si anem a l'Europa Federal, a l'Europa Federal és això. Podrà prendre decisions equivocades? Home, evidentment que les pot prendre, però ull, que això a les properes eleccions es corregeix, perquè llavors aquelles persones que han pres les decisions segurament no seran elegides perquè no ens han agradat. I aquesta pluralitat europea, és a dir, els del sud tenim una mirada mediterrània, els del nord tenen una mirada eslava, això és tan positiu per Europa, perquè fa que que el que tinguem que fer contenti a tothom, no? Uh-huh. Per tant, és positiu, però quin és el perill ara? Que aquesta reforma, que el Xavier i jo mateix, i fins i tot el Joaquim, doncs que nosaltres som bonistes en realitat i ho volem anar bé, doncs jo no sé si van per aquí els trets. No sé si hi haurà resistències a que es produeixin aquests canvis. Jo crec que hi haurà més resistències que altra cosa. Per això tindrem una dècada en què sí que es produiran els canvis, però una dècada és massa temps.
D'acord, és a dir que els canvis són necessaris, es produiran perquè, anava a dir, ens obligarà el nou temps a que canviem, però entremig ens trobarem amb unes lluites internes que en el fons faran més difícil del que haurien de ser aquests canvis.
Sí, mira, estava llegint ahir, per exemple, una cosa que em va resultar absolutament extraordinària. Igual que hi ha el conclave dels populars a València, uh-huh. Hi va haver un conclave de lo que se'n diu, anomenen partits patriòtics, em sembla que va ser a Hongria, no? I els hi vaig escoltar dir una de les conclusions que em va sorprendre gratament, no? Uh-huh. Perquè estaven parlant de la necessitat d'una política de defensa comuna. Bé, és un canvi, fixeu-se, no? Ja no és un atacar els peus de la Unió Europea, sinó acceptar que la Unió Europea és la que ha de garantir la defensa, i jo també ho apuntava d'alguna manera, no el que us estic dient, sinó el fet de la defensa comuna, ho apuntava el Xavier. És a dir, doncs, per tant, i hi comença a haver canvis que poden ser perceptibles pels que ens mirem aquestes coses, no per la ciutadania, probablement, però són canvis, diguem, d'actitud. Recuperem uns determinats valors. La defensa comuna europea és imprescindible, evidentment. Mm-hmm. Hem abandonat el concepte de defensa perquè, com que nosaltres érem pacifistes, clar, llavors enteníem, bueno, pues mira, no ens cal. Hem arribat al punt de fins i tot qüestionar si havien de tenir policia, recordeu, eren debats polítics. La policia no ens cal perquè tots som... O sigui, érem mig hippies, tots plegats, no? Mm-hmm. Bé, això no és així. Vull dir, a veure, es necessita unes regles que, a més, aquestes són que són propietat de l'Estat que som nosaltres, per tant, hi ha d'haver policia, hi ha d'haver militars, hi ha d'haver defensa, però no per atacar, sinó precisament per la paraula defensa, o sigui, per la defensa, però el que venia, no? Aquests grups, que és un grup important, tot i que petit al Parlament, ja plantegen no la contra la Unió Europea, sinó sí, estem d'acord amb que hi hagi aquesta opció de defensa comuna. Fantàstic, hi ha hagut un canvi. No sé si a València es produirà algun canvi també de percepcions. Bé, doncs, mica a mica, jo crec, i estic convençut, que s'aniran produint canvis, però no ens han de fer por, no? O no els hi haurien de fer por a qui ja els han de provocar, perquè ni el Joan Tutusaus, ni el Joaquim Villal, ni l'Albert Balada podem fer res més que parlar, no? Però aquesta gent que tenen la capacitat de fer-ho, doncs ho han de poder fer. Per tant, sí, d'aquí 5 anys la Unió Europea s'ha transformat, serà un èxit.
D'acord.
Si ho fa d'aquí 10 anys serà igual un èxit, però haurem perdut doncs unes motxilles pel camí.
Uh-huh. Bueno, és allò que diuen, necessitat t'obliga, i també tu saps, Albert, que històricament la Unió Europea ha avançat quan ha tingut crisis que l'han obligat a avançar, perquè evidentment per avançar vol dir que els estats han de cedir sobirania, han de també prendre decisions que a vegades no els hi agrada, perquè evidentment yeah. Evidència que són cada vegada més petits, allò que tu deies, no, que s'ha dit abans, sí. Que poder Alemanya ara mateix sola pues, ja no seria una potència mundial, no? I sí. Segurament sí. Doncs només amb una Unió Europea podrem afrontar els reptes de futur amb aquest món canviant que estem avui dit dibuixant una mica, no?
Mm-hmm. Clar, no, està clar. Hi ha una qüestió, per exemple, fixeu-vos, ara Alemanya està, com que té una participació important amb aquesta visió de la guerra russo-ucraïnesa, està transformant moltes indústries que han tancat, productores d'automòbils, en indústria de guerra, en indústria bèl·lica, no? Bé, Alemanya això no ho pot fer. Està incomplint el tractat que es va signar quan va acabar la Segona Guerra Mundial, no? La gent està mirant cap a una altra banda. Clar, això per mi és perillosíssim, no? Perquè a Alemanya sí que se li van treure, diguem, els greuges econòmics que se li van imposar, no? Les indemnitzacions, continua pagant les de la Primera Guerra Mundial, però les de la Segona estan condonades, però té prohibit crear armament, crear indústria, tenir exèrcit. Fixeu-vos, tot això està saltant pels aires d'una manera que ningú mira, ningú diu res, ningú invoca el tractat d'armistici, i jo crec que sí que s'hauria d'invocar el tractat d'armistici perquè Alemanya no ho ha de fer per mort d'Alemanya i això, sinó que ho hauria de fer per mort d'Europa. És a dir, és Europa la que ha de tindre construcció d'armament, la que no ha de comprar armament ni als Estats Units, ni a la Xina, o a les empreses americanes ni xineses, sinó que hauria de ser propi, i això ens alliberaria. Però clar, abans que això també hem de recuperar una altra cosa. És a dir, hem de recuperar la nostra producció primària, la nostra producció secundària. A la terciària no, perquè en realitat és serveis, per tant els serveis estan transformant el món, no? Però primària, secundària i indústria de guerra, no? Clar, tot això ho hem de fer ja. És el que deia, no? El temps. Ho hem de fer ja. 5 anys, un lustre, és molt temps. Però en 5 anys s'hauria d'haver fet això.
Doncs queda dit, com a mínim, doncs, aquesta reflexió, una reflexió que com a mínim ens serveix també com a prèvia d'aquest 9 de maig. Joaquim.
Això que diu l'Albert, tenim feina a fer, tenim 5 anys, ha posat a estar, 5 anys, vull dir que aviam si és veritat, perquè si no accelerem una mica totes aquestes reformes internes, doncs bueno, evidentment deixarem de ser competitius en molts aspectes. O sigui, per tant, no hi ha més remei.
Albert Balada, escolteu, us esperem un dia a Sitges, eh?
Bueno, m'estaria bé poder venir, sí.
Sí, home, sí. Sí, a veure si us animeu un dia. I...
Sí. Ara hi ha possibilitats, vull dir, no és descabellat. I si ho programem, un dia podem baixar. Sí?
Va, vinga,
us saludarem a l'estudi. Moltíssimes gràcies, sí, com sempre, i fins aviat.
Encantat d'estar amb vosaltres.
Joaquim, per tancar el programa, celebració del Dia d'Europa amb nou contingut a la web municipal.
Correcte, avui tenim notícia que aquí a l'Ajuntament de Sitges tenim nou contingut a la web municipal, tindrem un racó d'Europa a la Biblioteca Santiago Rossinyol, tenim tota una sèrie d'activitats previstes al voltant del 9 de maig, en concret el dia 15 de maig, sobre un tema que també té que interpel·la la ciutadania, perquè és viure bé, viure actius, claus en un envelliment saludable en el marc europeu, també en aquesta zona de confort que ens garanteix drets, valors, principis i també ens garanteix una vida saludable i per tant un envelliment diferent a altres llocs del món, per tant també valorar això que diem Unió Europea, també ho hem de valorar, i també altres aspectes o altres activitats que estan programades durant tot l'any, no? Per tant jo crec que s'està fent una feina també interessant des de l'Ajuntament de Sitges en aquesta celebració, en un moment on ens cal una mica creure en Europa, creure en nosaltres mateixos, una mica el que dèiem en aquests moments, perquè el món s'accelera i Europa ha d'estar també capdavantera en aquest lideratge d'aquestes transformacions que ens obliguen també, doncs, també a assumir reptes que possiblement en una zona de confort que hem viscut els últims temps doncs teníem una mica abandonats i que ara haurem d'afrontar de manera definitiva.
Doncs la setmana que ve se celebra el Dia d'Europa, el divendres 9 de maig serà la celebració, diguem, de la festa d'Europa, aquest any doncs molt centrada en aquest món canviant que ens ha portat la gairebé distopia d'aquesta presidència de Trump, que com han dit els nostres contertulians, doncs probablement amb o sense el president nord-americà doncs hagués arribat perquè la situació ja no donava més de si. Joaquim, moltes gràcies com sempre.
Fins la propera, gràcies a vosaltres.
Bon dia d'Europa.
Gràcies igualment, a gaudir-lo.
I ens retrobem aviat.